Bon dia. Tots els ajuntaments de la Garrotxa podran formar part de l'òrgan directiu del Consorci Dinàmic.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Des de la comarca, tots 21 tenen singularitats molt diferents pel que fa en les seves polítiques de promoció econòmica. En tenim que són molt turístics, en tenim que són molt industrials, en tenim que pràcticament no hi ha ni turisme ni indústria, en tenim que fan fires, és a dir, són diferenciats. I és important que cadascun d'aquests municipis, quan busca aquest suport a través del Consorci, ho pugui fer directament sense intermediaris.
Crec que és un encert aquest nou model de governança en el que tots els municipis hi podran participar, i crec que és una cosa que estarem més implicats a dins la comarca, no? Tal com s'ha replantejat d'aquesta manera.
Acabem d'escoltar el president del Consorci Dinàmic i alhora alcalde d'Olot, Pep Berga, i també el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixac. Fins ara era l'Ajuntament d'Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa qui vehiculava les decisions que es prenien en termes de promoció econòmica i ocupació. A partir, però, del mes de juny, les coses canvien. Els pobles tindran més veu i vot i podran disposar de més serveis. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dijous 11 d'abril de 2024. I ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
Els ajuntaments de Besalú, les Planes d'Hostoles i Sant Jaume de Llierca renoven un any més el segell InfoParticipa de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquesta distinció reconeix les bones pràctiques que duen a terme les administracions públiques en matèria de transparència als seus portals web. Revolta Pagès espera que les eleccions el 12 de maig no dificultin el compliment dels acords obtinguts en els últims mesos amb el govern d'Esquerra. Ho ha dit una de les membres del moviment, Imma Puig-Corbé, en declaracions a aquests mitjans. L'Ajuntament de Maià de Montcal centrarà les inversions en els centres escolars, la millora de l'espai de contenidors i el canvi de bústies. Aquest 2024, l'Ajuntament del municipi compta amb un pressupost superior al 500.000 d'euros. L'Espai Cràter organitza una desena d'activitats per aquesta primavera. La programació inclou noves activitats familiars tant a dins de l'equipament com també a l'espai públic. En esports, l'hoquei Olot vol superar el líder després de ja haver aconseguit la salvació. Els olotins reben el Club Patí Vilafranca aquest dissabte 7:45 PM a la Josep Jou a partir de 7:45 PM, com dèiem, amb l'objectiu complert i a falta de 4 jornades. Miqui Ràfol remarca que seguiran competint per aconseguir més victòries. En futbol, a primera catalana, canvis a la banqueta del Club Escola de Futbol Bos de Tosc. Àlex Ferrés deixa de ser l'entrenador del primer equip. La derrota aquest cap de setmana a casa contra el Cardedeu va disparar totes les alarmes. El cert és que després de 24 jornades a primera catalana, l'equip garrotxí no ha aconseguit cap victòria durant aquest 2024. També en futbol, el Club Poliesportiu Sant Joanenc renova el camp de futbol 7 amb gespa artificial. L'actuació, que ha perfeccionat el sistema de drenatge i de rec existent, ha tingut un cost de 150.000 euros. I tancarem l'informatiu d'aquest dijous parlant de Marc Parrot, que presentarà a Olot el seu nou disc Turisme per la Memòria. Ho farà aquest dissabte al Teatre Principal d'Olot. En coneixerem tots els detalls.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. La majoria d'investigats per terrorisme pel cas Tsunami són a l'exili. Són almenys 8 dels 12 imputats per l'organització de les protestes post-sentència. L'advocat, per altra banda, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, conclou que Carles Puigdemont havia de ser eurodiputat des del primer moment. Considera que el president de l'Eurocambra va posar en qüestió els resultats electorals oficials en no donar l'escó Puigdemont i Comín des del mateix moment de l'elecció al juny de l'any 2019. El Constitucional avalarà retirar per llei la custòdia compartida dels fills als maltractadors. La majoria progressista del tribunal tomba la proposta d'un dels magistrats que qüestionava aquest punt de la llei de protecció a la infància i l'adolescència. Cessat el capità que dirigia les maniobres on dos militars van morir ofegats a Còrdoba. Els fets van passar al desembre, quan van morir un soldat que duia sobrepès a la motxilla com a càstig i el caporal que va intentar socórrer-lo. A la pàgina internacional, també en política, Espanya deportarà en avió els bolivians sense avisat retinguts al port de Barcelona, excepte una família. Quatre persones, tres de les quals menors, amb parents a Catalunya, podran quedar-se. I Joe Biden obre la porta d'arxivar la causa contra Julian Assange després de la petició d'Austràlia. El president dels Estats Units afirma que estan estudiant posar fi a la persecució del fundador de Wikileaks, empresonat a Londres i pendent d'extradició.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el temps no canvia, per tant, sol, fred de matinada i ambient una mica més suau de dia. Puja la temperatura de dia, de nit potser recupera també un parell de graus, tot i que on es notarà més aquesta pujada és del Gironès cap a l'Empordà. La tramuntana es manté i es va arribar a superar els 120 km per hora a la zona de muntanya de Portbou, 75 a Rosa, 71 km per hora, per exemple, a Figueres. I va fer força fred, avui també, potser no tant. Però bé, la Vall d'en Basos sota 0, Rupit mig grau sota 0, Espinelves 0 graus, es va arribar a un grau tant a Vic com a Olot, o també un grau negatiu a Camprodon. Per tant, matinada pràcticament d'hivern, però a dir la temperatura va pujar cap als 19, 20 graus, és el cas de Manlleu, de Girona o d'Olot. Avui arribaríem cap als 20, 22 a més indrets i puntualment 23. I això no s'aturarà els propers dies, perquè aquest sol, aquesta bonança, demà ja amb tramuntana moderada, no tan forta com avui, doncs la temperatura encara podria ser més elevada i els propers dies, sobretot el cap de setmana, podríem ja superar els 25 graus a molts indrets o acostar-nos als 27. Tornaria un ambient pràcticament preestiuenc o de plena primavera, un temps pràcticament del mes de maig. En definitiva, una situació que vindrà marcada pel temps estable, assolellat, tramuntana, nits fredes, però anirà pujant ràpidament la temperatura els propers dies.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 11 d'abril de 2024 a la sintonia de Ràdio Olot. Tots els ajuntaments de la Garrotxa podran formar part de l'òrgan directiu del Consorci Dinàmic. Fins ara era l'Ajuntament d'Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa qui vehiculava les decisions que es prenien en termes de promoció econòmica i ocupació. A partir d'ara, però, les coses canvien, en concret a partir del mes de juny, on els pobles tindran més veu i vot i podran disposar també de més serveis. Ens dona tots els detalls el nostre company Gerard Puigdemont.
El Consorci Dinàmic incorporarà els ajuntaments de la Garrotxa en els seus òrgans de govern. Fins ara, Dinàmic estava format per l'Ajuntament d'Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa, i ara la idea és que el Consorci pugui tenir una relació més directa amb altres ajuntaments. L'organigrama directiu de Dinàmic seguirà igual. Pep Berga, com a alcalde d'Olot, seguirà sent el president del Consorci i Santi Reixac, com a president del Consell Comarcal de la Garrotxa, en serà el vicepresident.
Des de la comarca, tots 21 tenen singularitats molt diferents pel que fa en el les seves polítiques de promoció econòmica. En tenim que són molt turístics, en tenim que són molt industrials, en tenim que pràcticament no hi ha ni turisme ni indústria, en tenim que fan fires, és a dir, són diferenciats. I és important que cadascun d'aquests municipis, quan busca aquest suport a través del Consorci, ho pugui fer directament sense intermediaris.
Crec que és un encert aquest nou model de governança en el que tots els municipis hi podran participar, i crec que és una cosa doncs, que estarem més implicats doncs, a dins la comarca, no? Tal com s'ha replantejat d'aquesta manera.
En els darrers 8 anys Dinàmic ha atès més de 6.000 persones que buscaven feina i n'ha inserit 2.700. També ha atès a més de 1.200 emprenedors, ha acompanyat a la creació de 117 empreses i ha gestionat més de 10 milions d'euros en polítiques actives d'ocupació i desenvolupament local a través de subvencions al Servei d'Ocupació de Catalunya. Com a reptes de futur Dinàmic, es proposa retenir talent a la comarca i fomentar una ocupació de qualitat. La mesura ja ha estat celebrada per alguns ajuntaments. En parlen Marc Puig, alcalde de les Planes d'Hostoles, Ariadna Villegas, directora del Consorci Dinàmic, i Gemma Canalies, regidora d'Ocupació i Empresa a l'Ajuntament d'Olot i consellera comarcal d'Empresa al Consell Comarcal de la Garrotxa.
Ens costa trobar i ajudar els nostres veïns i veïnes, no? I el fet de que puguem optar amb aquesta ajuda de Dinàmic, de tenir un tècnic o una tècnica que ens vingui i ens ajudi a la promoció econòmica o fins i tot a l'acompanyament de persones que estan en recerca activa de feina, que no s'hagin de desplaçar a Olot, que puguin venir-ho a fer en els municipis, és un molt bon avantatge.
Però el gran canvi que hi haurà és que els serveis d'alguna manera el que faran és acostar-se als municipis i a les persones que resideixen als municipis. Òbviament tot això ho estem dissenyant i ho anirem dissenyant amb els ajuntaments, perquè les realitats de cada municipi també són diferents, no? Hi ha municipis potser que tenen més població o està més concentrada i té sentit posar-hi un servei, d'altres pot ser una cosa més puntual.
Entre tots tenim molt clar que realment el que permetrà és apropar la prestació de serveis a tots els municipis, integrar sobretot la perspectiva municipal i territorial a la presa de decisions i liderar conjuntament les polítiques públiques d'ocupació i desenvolupament econòmic.
Segons Dinàmic, tots els ajuntaments de la comarca estan d'acord amb la mesura i ara seran els consistoris qui voluntàriament es podran anar incloent al consorci a partir del juny com a membres de ple dret. Aquest canvi organitzatiu pot permetre també tenir més possibilitats de rebre subvencions i finançament a l'ENS.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes. Els ajuntaments de Besalú, Les Planes d'Hostoles i Sant Jaume de Llierca renoven un any més el segell InfoParticipa de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquesta distinció reconeix les bones pràctiques que duen a terme les administracions públiques en matèria de transparència a les seves pàgines web. Natàlia Moreno.
El grup de recerca Comunicació Sonora Estratègica i Transparència de la Universitat Autònoma de Barcelona ha atorgat aquest dimarts, per segon any consecutiu, el segell InfoParticipa a 3 municipis garrotxins: Besalú, Les Planes d'Hostoles i Sant Jaume de Llierca. Les distincions s'atorguen com a reconeixement a la transparència informativa de les pàgines web institucionals, considerant 52 indicadors que es basen en la Llei de Transparència del 2013 i que responen a qüestions bàsiques com qui són els representants polítics, com gestionen els recursos col·lectius i econòmics, quina informació proporcionen sobre la gestió del municipi i quines eines ofereixen per la participació ciutadana. En el cas de la Garrotxa, la puntuació obtinguda per Besalú ha estat del 94%, la de Les Planes d'Hostoles també un 94% i Sant Jaume de Llierca un 82%. En aquesta edició s'hi han afegit aspectes referents a la publicació del Codi Ètic, la transparència pel que fa a la declaració de retribucions i béns dels càrrecs electes, i s'han posat especial atenció en les agendes institucionals i d'activitats dels municipis, entre d'altres factors. Enguany, tan sols un 12% dels ajuntaments, diputacions i consells comarcals de Catalunya han obtingut el segell. En parlen Armand Balcebre, director del grup COM7, i Javier Lafuente, rector de la Universitat Autònoma de Barcelona.
L'exigència que fem d'aquestes qüestions crec que són inqüestionables si volem que el compromís polític en favor de la transparència sigui un compromís real i no circumstancial.
Com a institució pública que ens devem als nostres ciutadans, i jo també, és la universitat, hem de saber què és el que fem, com ho fem, intentar ser-lo cada vegada millor.
La iniciativa InfoParticipa és un projecte impulsat per Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona, tot plegat amb l'objectiu de fomentar la transparència i la qualitat de la informació de les administracions locals catalanes.
Per la seva banda, Revolta Pagesa espera que les eleccions del 12 de maig no dificultin el compliment dels acords obtinguts en els últims mesos amb el govern d'Esquerra. Ho ha dit una de les membres del moviment, Imma Puigcorbé. Des de Revolta Pagesa admeten que la convocatòria d'eleccions ha estat un gerro d'aigua freda, però aprofiten per reclamar que les diferents formacions polítiques facin propostes adreçades a la pagesia.
La convocatòria d'eleccions al Parlament de Catalunya va aturar en sec els avenços que el sector de la pagesia havia aconseguit fer després de setmanes de mobilitzacions. Des del moviment Revolta Pagesa, però, confien que els acords tirin endavant i que res de tot el que es va dir quedi en l'oblit. En parla Imma Puigcorbé, membre de Revolta Pagesa.
La convocació d'eleccions ha estat com un gerro d'aigua freda, tot i això sabem que els acords que hem arribat amb la Generalitat es tiraran endavant, tot i que són pressupostos del 2024, i sí que és veritat que continuem treballant, tenim taules de negociació, però evidentment que el nou govern que arribi, que es posi les piles, perquè nosaltres seguirem allà RGR.
Pels pagesos garrotxins, dues de les necessitats més urgents eren la revisió del pla de sequera amb la reducció de les restriccions al sector de la pagesia, equiparant-ho amb altres sectors, així com la revisió de la política agrària comuna i l'Agenda 2030, que qualifiquen de discriminatòria. Un pagès garrotxí, Moisès Mont, de la Vall d'en Bas, va ser qui durant aquelles setmanes va fer de pont entre els pagesos de la comarca i el moviment Revolta Pagesa.
Poc em considero que sigui massa una cara visible de Revolta Pagesa, l'única cosa que sí que per la falta de gent o per la falta de la voluntat de la gent de voler-ho fer, doncs sí que em vaig veure una mica com el pont que feia entre la plataforma i el sector primari aquí a la Garrotxa, i és el que segueixo fent. No estic vinculat directament a Revolta Pagesa, però sí que intento fer com aquesta mica d'interlocució entre el que és la plataforma i el que són els pagesos d'aquí de la Garrotxa.
Des de Revolta Pagesa no descarten tornar a fer mobilitzacions com les del mes de febrer. Diuen que probablement el seu sector, extremadament divers, mai havia estat tan unit. Insisteixen que surti qui surti escollit com a president de la Generalitat, continuaran reclamant millores per dignificar la pagesia. També reclamen que les propostes en pagesia protagonitzin els programes electorals.
I a Maià de Montcal, l'Ajuntament centrarà les inversions en els centres escolars, la millora de l'espai de contenidors i el canvi de bústies. Aquest 2024 compten amb un pressupost total de més de mig milió d'euros i esperen rebre subvencions per a poder realitzar més millores al municipi.
Maià de Montcal aprova un pressupost de 581.000 euros per aquest 2024. Aquesta quantitat de diners, molt similar a la de l'any anterior, permetrà al consistori poder fer inversions per millorar diverses zones del municipi. Un dels principals objectius és poder millorar l'espai de contenidors d'un parell de punts del municipi i realitzar el canvi del tipus de sistema de bústies a la zona de Dusquers. A més, l'alcalde de Maià de Montcal, Tavi Casadevall, ha explicat al programa L'Alcalde Respon d'Olot Televisió que una de les prioritats també són els centres escolars.
Un dels principals projectes que vam pensar nosaltres al moment de presentar-nos, i bueno, estem també pendent de subvencions, tenim una prèvia d'un projecte bàsic redactat, o s'està redactant, una mica per saber quin és el cost definitiu i saber on hem d'anar a buscar les ajudes i quina aportació hi podem destinar per poder-los, com a mínim, fer una primera fase on els fent per fases fins a tenir-los acabades.
Una de les altres accions necessàries que volen fer des de l'Ajuntament és la de poder donar per finalitzat el carrer Girona.
Ens pot finançar-ho en gran part és la del pla d'obres, que teòricament sortiria aquest any o 25-29 o 24-28, però també és veritat que aquesta subvenció la volien tenir molt remarcada de cara al tema de les aigües, no? dels problemes que tenim els municipis amb el tema de l'aigua. Llavors, està clar que si l'Ajuntament requereix fer actuacions davant d'aquesta problemàtica, el carrer Girona potser es quedaria en segon terme o bé no es podria executar la totalitat del que es voldria fer d'entrada.
I és que la finalització de les tres fases del carrer Girona és un dels objectius d'aquest mandat, ja que és la via principal del poble i un dels únics carrers transitables.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
Abans dels esports, anem cap a l'Espai Cràter, on s'organitzaran una desena d'activitats per aquesta primavera. La programació inclou noves activitats familiars, tant a dins de l'equipament com a l'espai públic. Un de les més rellevants serà la conferència de la periodista Esther Paniagua, que reflexionarà sobre l'impacte que podria tenir a les nostres vides si un dia ens aixequéssim sense internet. Guillem Guardiola.
Després del visitant 100.000 i de rebre gairebé 2.000 usuaris durant la Setmana Santa, l'Espai Cràter ja té preparada la programació per aquesta primavera, que comença aquest abril i durarà fins al juny. D'entre les gairebé 10 propostes dirigides per diferents perfils de públics, cal destacar la conferència Preparats per a un món sense internet, a càrrec de la periodista madrilenya Esther Paniagua, escollida diverses vegades com una de les top 100 dones líders d'Espanya. La responsable de comunicació de l'Espai Cràter, Núria Llop, ho ha explicat al programa La Finestra d'Olot Televisió.
Ens qüestionarà si estem preparats per un món sense internet, no? En el seu llibre, que es diu Error 404, precisament ella explica això, no? Una mica la fragilitat del sistema, de que al final estem tots connectats a internet, però potser aquest sistema doncs, depèn de coses que pot fallar algun dia, i què passaria si un dia ens aixequéssim i no hi ha internet, no?
A part d'aquesta ponència, també hi haurà nous tallers familiars per als més menuts, com els minimons garrotxins i el sol que trepitgem per als més grans. El que també seguirà és el cicle de Ciència als Barris, que durant aquesta primavera es durà a terme al barri de Sant Pere Màrtir. La coordinadora del Servei Educatiu de l'Espai Cràter, Clara Llobet, explica alguna de les novetats dels tallers.
La primavera continuem amb tallers familiars que oferim sempre al cap de setmana, dissabtes i diumenges, i començarem amb dos nous, un per petits i un per grans. Aquesta vegada els petits hem rebaixat una mica l'edat, és per petits, és de 2 a 6 anys més o menys, i és un taller que es diu Minimons Garrotxins, ja el nom ja indica una mica, ja dona una mica de pista, no? I bueno, és un taller molt manipulatiu que tindrem diferents espais, que recrearan diferents paisatges de la Garrotxa.
I és que durant aquesta època de l'any, des de l'Espai Cràter també aprofiten per tancar alguns cicles, com el de cinema amb les pel·lícules Costa Brava, Líbano i Blackfish. També es donarà per acabat aquest juny la 17a edició del cicle de conferències Els grans interrogants de la ciència, amb un total de 4 sessions.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva, com ja és habitual els dijous, parlant d'hoquei patins, on l'hoquei Olot vol superar el líder després de ja haver aconseguit la salvació. Els olotins reben el Club Patí Vilafranca aquest dissabte a la Josep Jou a partir de 7:45 del vespre. Amb l'objectiu complert i a falta de 4 jornades pel final de Lliga, Miqui Ràfol remarca que seguiran competint per aconseguir més victòries. El Vilafranca arriba a Olot sabent que si guanya i el Vic no fa, és campió. Amb la feina feta, així arriba l'hoquei Olot en el tram final de la temporada 23-24 del grup nord de l'hoquei Lliga Plata. Després de la victòria Tordera, que va servir per certificar la permanència, queden 4 jornades per tancar el curs, amb 3 dels 4 partits a la pista Josep Jou. El primer d'ells serà aquest dissabte, davant ni més ni menys que del líder de la Lliga, el Club Patí Vilafranca, amb el retorn de David Carles després de complir el partit de sanció per acumulació de targetes blaves. L'entrenador de l'hoquei Olot, Miqui Ràfols, destaca que l'equip intentarà sumar els màxims punts possibles, tot i ja haver assolit el principal objectiu de la temporada.
Continuar en la línia que hem portat fins ara, ser un equip que busca o que espera el rival a dalt, que els pressiona, que intenta sortir a la contra, que no especula, doncs una mica les línies d'hoquei que a mi m'agrada jugar i amb les que crec que són més divertides i que també la gent agraeix més.
El rival d'aquesta jornada de l'hoquei Olot és el millor equip de la Lliga, és el que compta amb la millor plantilla i el que es troba a un pas de l'hoquei Lliga. Amb jugadors de la talla de Marc Gual o Sergi Torné, els vilafranquins han demostrat no tenir rival per guanyar aquesta Lliga. A la primera volta, però, l'hoquei Olot ja va posar contra les cordes a l'equip de Toni Aranda, on va estar a prop d'aconseguir l'empat a la pista del conjunt vilafranquí. Ràfols destaca el gran potencial del rival d'aquest dissabte.
Moltes vegades recuperen bola, t'agafen amb una defensa desorganitzada i aconsegueixen molts gols. Després també tenen el factor de pilota parada amb molts llançadors i molts amb percentatges bons. I bueno, està clar que en una categoria tan exigent, si ets el líder i portes avantatge sobre el segon i arribes a la jornada que estem sense haver perdut cap partit és perquè fas moltes i moltes coses bé.
Durant aquesta setmana, Miqui Ràfols també va confirmar als micròfons del tercer temps de Ràdio Olot que seguirà com a entrenador de l'equip a la temporada vinent. L'Hoquei Olot Club Patí Vilafranca es disputarà aquest dissabte a 7:45 del vespre a la pista Josep Jou del Pavelló d'Esports d'Olot. Es podrà seguir en directe, com sempre, des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Olot. D'hoquei patins, passem a parlar de futbol, on hi ha hagut canvis a la banqueta del Club Escola de Futbol Bos de Tosca. Aquest mateix dijous al matí s'ha anunciat que Àlex Ferrés deixa de ser l'entrenador del primer equip. La derrota aquest cap de setmana a casa per 1-2 contra el Cardedeu va disparar les alarmes al conjunt garrotxí. El cert és que després de 24 jornades a Primera Catalana el balanç no ha estat bo. 6 victòries, 7 empats i 11 derrotes d'un Bos de Tosca que encara no ha aconseguit guanyar aquest 2024. Àlex Ferrés va arribar aquesta mateixa temporada agafant el relleu de Jean-Miquel Salavedra. L'actual director metodològic del club, Uri Santos, agafarà el relleu a la banqueta del primer equip i s'encarregarà de liderar l'equip durant les últimes 5 jornades del campionat amb el gran objectiu de mantenir la categoria. Frank Dorca continuarà com a segon entrenador. I marxem cap a Sant Joan les Fonts, on el Club Poliesportiu Sant Joanenc ha renovat el camp de futbol 7 amb gespa artificial. L'actuació, que ha perfeccionat el sistema de drenatge i de reg existent, ha tingut un cost de 150.000 euros. Es tracta d'una renovació essencial per al club, que ha experimentat un creixement notable els darrers anys.
La pràctica del futbol a Sant Joan les Fonts ha millorat de forma considerable aquest any. La renovació de la gespa artificial del camp de futbol 7 ha permès donar resposta a una de les clares demandes del Club Poliesportiu Sant Joanenc als darrers anys. El mal estat de conservació que presentava la gespa i els problemes de seguretat que provocava han sigut els grans detonants per accelerar una actuació que, segons el president del Club Poliesportiu Sant Joanenc, Joan Llop, era totalment essencial.
El camp que teníem fins ara era un camp, era una gespa ja molt vella, que ja es va posar de segona mà, i ara ja era molt perillós per la mainada, per les lesions i coses així, i en l'espai que es fa servir diàriament. I hi ha molt d'equips i és essencial pel club.
La renovació de la gespa artificial del camp de futbol 7 ha tingut un cost de 150.000 euros. L'alcaldessa de Sant Joan les Fonts, Maria Vidal, lamenta que, en tractar-se d'una renovació i no d'una construcció des de zero, el consistori no s'ha pogut acollir a cap subvenció.
Actualment no comptem amb cap subvenció per substitució de camps de gespa artificial, no hi ha subvencions disponibles perquè no era un camp de nova construcció, sinó que ja era existent, i llavors per la substitució no hi havia subvenció, per tant ha sigut tot import propi municipal, a través de fons propis i a través de concurs obert, perquè la quantitat econòmica requereix que hi hagi els processos administratius que corresponen.
Una de les altres actuacions que des del Club Poliesportiu Sant Joanenc consideren necessària és l'ampliació del gimnàs. La instal·lació, ubicada al pavelló, s'ha quedat petita davant el més de centenar d'inscrits que ja té actualment. El club ha experimentat un creixement significatiu els darrers anys i ja compta amb més d'un miler de socis.
Amb una victòria treballadíssima per seguir a plata, encara amb 4 jornades de marge. Final dels 50 minuts en directe a Ràdio Olot des de Tordera. Tordera 4, Hoquei Olot 6. Sí, sí, sí. Seguirem un any més a Hoquei Plata.
L'Hoquei Olot jugarà una temporada més a l'Hoquei Lliga Plata. Serà la seva quarta consecutiva i ara només li queda gaudir del final de Lliga. Queden 4 partits, 3 a la pista Josep Jou i davant rivals d'entitat. El primer, el Club Patí Vilafranca, líder i millor equip de la Lliga. Aquest dissabte en directe a Ràdio Olot, Hoquei Olot, Club Patí Vilafranca. Des de les 7 de la tarda, la prèvia, i a partir de 7:45, el partit, amb Roger Isern i Anna Prat. L'Hoquei Patins es viu i es gaudeix a Ràdio Olot.
I avui a la contraportada, Marc Parrot presenta a Olot el seu nou disc, Turisme per la memòria.
Avui toca fer camí als vidres bruts,
Ho farà aquest dissabte al Teatre Principal d'Olot. És un recull dels 30 anys de carrera del músic barceloní que el celebra aquest mateix 2024. En una entrevista a la finestra d'Olot Televisió, Parrot destaca que l'objectiu és aprofundir en una recerca personal que l'ha dut a buscar fórmules més senzilles. El concert serà a partir de les 8 del vespre i encara queden entrades a la venda.
Pago la ràdio, sento el motor.
Ens ho explica tot plegat l'Aniel Puigvert.
Fer un recorregut per la teva trajectòria no sempre és fàcil i, a més, si són 30 anys on encara hi ha més moments per recordar. És en el moment que es troba el cantant i compositor Marc Parrot. A Barcelona hi du 3 dècades dels escenaris, on ara, precisament, partint d'un escenari completament buit, Marc Parrot, tot sol, va construint i recreant espais que ens convien a recórrer el que ha estat la seva trajectòria. L'apropament es produeix des d'una visió personal que, tal com passa amb els somnis o els records, s'adequen i s'amollen a la mirada actual. Per aconseguir-ho, l'espectacle va més enllà d'un concert i utilitza recursos escènics que l'allunyen un cop més del que seria previsible. Parrot ha explicat com va sorgir la idea de l'espectacle. Ho ha fet en una entrevista a la finestra d'Olot Televisió.
Més idea del Jordi Puig, que és el director de la companyia amb la que estic, que va dir: "Ei, tio, has pensat que aquest any fa 30 anys que vas treure el teu primer disc com a Marc Parrot?" I efectivament no ho havia pensat, però així era. I em va dir: per què no fem algun projecte especial?"
Marc Parrot també ha repassat fases dels seus anys de trajectòria i ha reconegut que en l'espectacle ha passat de puntetes en alguna d'aquestes etapes.
He passat de puntetes feines que he fet, que tot i que m'han suposat molta satisfacció i he treballat amb altres artistes, però no eren concretament la parcel·la que volia revisitar, que era la de la meva part creativa com a Marc Parrot, no?
Turisme per la memòria de Marc Parrot es podrà veure aquest dissabte a les 8 del vespre al Teatre Principal d'Olot. Encara queden entrades disponibles a la web d'Olot Cultura, que van dels 3 als 10 euros.
Amb Misteriosament Feliç, el tema de Marc Parrot, juntament amb Ramon Miravet, que forma part d'aquest nou disc del cantant barceloní, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous 11 d'abril de 2024. Gràcies un dia més per la seva confiança i ens retrobem a partir de les 3 amb més informació. Adéu-siau.
Misteriosament feliç, ningú no m'espera. No tinc res de què fugir, misteriosament feliç. Res més a entendre, res més a perdre, res més precís, misteriosament feliç. Lúcid per veure que per les esquerdes la llum es va fent camí.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.